La música local amb la Pua, oficina musical.
Tornem amb la secció de la Pua Oficina Musical, on parlem de tot el que s'organitza des del servei municipal. Normalment m'acompanyen els dos responsables, la Neus Albiac i el Pau Sans, però estan organitzant tantes coses que m'han demanat, si us plau, de faltar avui i les properes sessions. Doncs nosaltres, evidentment, mentre informem del que es fa des de la Pua, doncs perfecte. I sobretot perquè han buscat un substitut de luxe, l'Oriol Saltor. Hola, Oriol.
Hola, Jessica.
I sobretot de luxe perquè m'anirà de perles. Avui que tenim un convidat molt especial i que ja coneixes des de fa molts anys, ara en parlarem. Hem de dir que aquest dijous a les 7 al Casal Torreblanca es fa la xerrada Els secrets de la producció musical i anirà a càrrec de Chasqui Ten, un productor que coneixes molt bé, ara explicarem tota la història. Per entendre la dimensió d'aquesta xerrada, posem en context a Ten. Ell va muntar el 1988 amb el seu germà Toni Ten Produccions a Sabadell, i si entrem al catàleg d'artistes que han produït des de la seva web, trobem a gent com Shakira, Judith Nederman, Rosa, David Bisbal, Raimon, Serapí, Rosario, Marina Babyface and the Beatroots, La Porta dels Somnis, Isabel, Toni Xuclà, un llarg etc. També han produït cançons per a programes com Operación Triunfo, Cracòvia, Lluvia d'Estrella, Tocarà Més Suena o Happy Day o Polònia, la Marató de TV3, evidentment. Avui anirem escoltant temes. Per tant, molts dels oients que de primeres no coneguin el Chasqui Ten sí que han escoltat i s'han envoltat sovint de cançons que han passat per la mà de Ten Produccions. Per tant, una xerrada, Oriol, molt interessant per músics i no músics i per tothom.
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè també doncs, la gent que no és músic, que no acaba de saber què fa un productor musical, que realment un productor musical què fa, a què es dedica, quina és la seva feina, doncs...
Doncs Chasqui Ten, hola, què tal? A què es dedica un productor musical?
Bé, molt bon dia. Hola. A tots, i bona primavera, que l'acabem d'estrenar. La pregunta de què és un productor musical és difícil de contestar, perquè no és una feina, una única feina molt concreta, sinó que un productor ha de tocar diversos camps, no? Té que saber estar molt al dia del que s'està fent, de quin tipus de so agrada, de quin tipus de so no agrada. Però jo et diria, per definir-ho amb paraules entenedores per tothom, diria que és com l'entrenador d'un equip de futbol, no? Imaginem-nos el Luis Enrique, i doncs aquest seria el productor musical. Tens una sèrie de músics en els quals tu has de fer jugar de manera que la combinació del que toquen ells i els arranjaments que tu li dius, allò agradi al públic en general. Aquesta seria una mica la definició, eh?
Però, per tant, has de conèixer una miqueta fins on pot arribar aquest músic, no? Abans de que vingui a enregistrar els seus temes?
Clar, evidentment, abans de, diguéssim, de posar-nos a gravar un disc, per dir alguna cosa, aquest seria l'estadi final, seria l'últim. Abans han de fer moltes proves, hem de, no sé, depenent del cas, si és algú que composa les seves cançons, doncs mirar com estan composades, si les hem de retallar, quines ens agraden més, quines no serveixen, i en el cas de que no sigui compositor, doncs amb un artista se li ha de buscar un repertori, que li escaigui, que li agradi, que li pugui anar bé. Hi ha tota una labor, abans de posar-nos a gravar un disc, hi ha tota una labor prèvia que normalment porta bastant més temps que no pas en el moment de gravar, que seria l'últim, no?
Ara et demanaré que vagis enrere en el temps en la teva ment i que recordis una cançó que va passar per les teves mans.
Sobre la lluna al mar t'escoltava dir molt suau, per què no reprendem allò que un dia vam deixar estar.
Per les teves mans i les de l'Oriol.
Sí.
I tant, i tant. Grans records d'aquesta cançó. Una grandíssima cançó, de veritat.
L'enèsima cançó d'amor.
Perquè estigui l'Oriol aquí amb vosaltres, ni molt menys, però ja sap que ell els hi havia dit. Vull dir, el grup La Porta dels Somnis era un grup que feien grandíssimes cançons, cançons precioses, que penso que no van acabar de tenir aquella sort, no?, d'estar en el lloc adient, en el moment adient, que sí que van tenir un èxit significatiu, però jo crec que podien haver sigut un grup número 1 de referents d'aquí a Catalunya i potser a nivell nacional i tot,
Déu-n'hi-do, Oriol.
Gràcies, Txarski.
No, doncs, ara t'has quedat mut.
Ja sí que us havia que dir, dic, ostres, tu.
No, doncs, aquest... Bueno, és el que penso, i a més ja sempre us ho havia dit.
Sí, no, i d'aquesta cançó me'n recordo que quan vam fer ja al principi el primer disc, el Txarski vam gravar unes veus i vam mesclar el primer àlbum en castellà, el que va sortir el 2005.
Com un indio a la tierra, era?
Sí, i el Txarski ens va arreglar un, va dir, jo faria entrar la tornada una mica abans, me'n recordo d'això, que vam tallar un tros perquè arribés l'estribillo, la tornada abans, no? I després, doncs, més tard vam voler regravar la cançó i volíem fer una nova producció, un nou so, i aquesta versió que escoltàvem és la que va produir el Txarski 4 anys més tard de la,
sí, el cinquè aniversari
primera. Sí. Sí, sí, sí.
Com és treballar amb el Txarski, va?
Bé, ho posa molt, molt fàcil. Molt bé, molt bé, molt bé. És exigent el Txarski, és exigent amb,
com a Luis Enrique, no?
Com a Luis Enrique. Sí, és exigent amb bueno, tècnicament, amb que es toqui bé, amb que es canti bé, amb que s'afini, o sigui, tècnicament és exigent amb el tempo, amb l'afinació, però és normal quan una cançó ha d'estar ben tocada i ha d'estar ben afinada, vull dir, és una cosa que és així, i però ho posa molt fàcil, el tracte és molt, molt bo i és fàcil entendre's amb ell, molt, molt fàcil.
Txarski, ara m'estaven recordant, no sé si, suposo que sí que l'has vist, Txarski, aquell vídeo que corre per internet del productor que està a la taula de so allà tocant botons i tal i qual, i s'escolta genial, i la càmera canvia a la visió on està enregistrat la noia i està no afinant però ni una nota. Això és rumors o existeix realment? Podeu fer màgia a l'altra banda de vidre?
A veure, jo diria que passa tot tipus d'artistes i de músics pels estudis. El que passa és que, per exemple, hi ha una cosa molt curiosa. Si un guitarrista, per exemple, no toca bé, no se li deixa gravar, vull dir, si no està preparat. O un guitarrista, un pianista, un bateria, el que diguis. Però és curiós, si un cantant no canta bé, sí, pot gravar, i després ja t'espavilaràs que allò soni. I bé, efectivament sí que tenim unes eines, tenim uns programes molt, molt xulos, que tu vens, cantes totalment fora de to, i amb aquesta màquina, després de passar-t'hi, o millor, 8 hores, això cap aquí, això cap allà, aquesta nota va amunt, aquesta va avall, pots aconseguir que allò soni afinat, però clar, no té cap mena de màgia ni cap mena d'atractiu, vull dir, estem cansats de sentir, sobretot aquestes artistes americanes de tipus Disney Channel i tot això, hòstia, amb aquestes veus ultra afinades que no són real, vull dir, que els afinen i els posen a to i ja està, i tothom sona igual, per què? Perquè això, vulguis o no, desvirtua el que és l'expressió. Però sí que ens trobem amb això. Clar, no hi ha programes d'aquests per si un guitarrista toca malament o un bateria toca malament, però sí que en tenim per si algú canta malament poder fer, jo ho dic, ara ho dic amb paraules molt, molt bàrbares i molt brutes, però de què la merda faci bona olor. No podem aconseguir això.
Aquí t'ha sortit la vena de músic que portes dins, perquè hem d'explicar que tots dos sou músics. Abans de fundar Temp Produccions ja tocàveu, a més us heu format, i no sé si continueu tenint projectes musicals i sent músics, veure, sent músics sempre, però actuant.
Sí, o sigui, diguéssim que actuar amb grups no, perquè arriba un moment en què o fas una cosa o fas una altra, o et dediques a l'estudi o et dediques al directe, perquè és que a l'estudi absorbeix tantes hores, o sigui, has de fer-hi tantes hores aquí que després arriba el cap de setmana o arriba al vespre i estàs destrossat quan ja tens una edat. Clar, quan ets jove vas cap aquí, vas cap allà i ho fas tot, però ara arriba un moment que has de triar. Sí que jo estic amb temes de teatre musical.
A Sant Vicenç, i, no?
Sí, per exemple, avui dinem, en fem amb amateur i en fem amb professional. Li havíem fet cop de rock, havíem estat al Polònia Musical, a la Família Real, bueno, a bastants. I també amb Amateur, amb el Teatre Sant Vicenç i algunes coses amb el Teatre La Faràndula, aquí a Sabadell també faig coses. Vull dir que també hi estic embolicat. El que passa que, desgraciadament, el teatre musical, fer música en directe és molt costós i ja tot ho volen gravat. Però bueno, tens que anar allà, assajar amb els actors... Bé, i ho fem més com a hobby perquè ens agrada, realment. O sigui que també estem a fora de l'estudi fent coses.
Però és necessari que un productor sigui músic?
A veure, aquesta és la pregunta del milion. Jo et diria que si tu ets músic i entens la música des de dintre, és molt més fàcil ser productor. Sí que hi ha productors, diguéssim, que mira, agafo un que em fa els arranjaments, un que em fa això, un que no em fa un altre, ho poso tot a dintre un cubell, tiro els daus i ja està. Sí que es pot ser, però jo penso que si tu ets músic i entens la música, perquè no, la música no deixa de ser un art, jo penso que és més fàcil. Si coneixes els instruments, no sé, jo faig venir el guió, hòstia, els guitarristes, jo no toco la guitarra, jo puc rascar, jo sóc, el meu instrument és el piano, però jo puc rascar la guitarra, jo sé com toca un guitarrista, hòstia, doncs això ho vull així, o com toca un bateria, no, el redoble no el facis així, fes-lo aixà, saps? I jo li canto, tam, patam, catum, tum, pom, pom, i ell m'entén. O sigui, és molt més fàcil entendre't de música a música que no pas si estàs allà i et diuen això hauria de sonar més blau o més vermell, com? O més orgànic, aquelles paraules que ningú acaba d'entendre.
Sí.
Sí, sí. No, estic d'acord.
Com es toca més orgànic?
Home, és difícil. No, jo estic d'acord amb el Xassi que com a músic, quan vas a gravar, si el productor és músic, és més fàcil. És més fàcil perquè parles el mateix idioma. Jo m'he trobat algun cop amb algun productor que no és músic i, home, sí que pots fer més la teva. Té la part de que sí, que clar, pots fer més la teva, no t'hi digueixen tant, però hi ha moments que costa molt entendre què és el que vol, perquè això fa servir adjectius, no, de hòstia, jo voldria més dur, més tal, però clar, és què vols dir exactament? I en canvi, clar, el músic, doncs, de seguida parlem el mateix idioma i al final t'entens més ràpid.
Que estic totalment d'acord amb el que diu l'Oriol, que això és parlar un idioma, exactament. I si dos parlem el mateix idioma, ens entenem molt més ràpid que un alemany i un xinès. No?
Sí, que es poden entendre, però...
Costa més.
Hi haurà molta gent que aquest dijous estarà esperant que desvetllis aquests... Perquè, clar, el títol de la xerrada és Els secrets de la producció musical. I venint d'algú que ha fet triomfar a tants i tants artistes, doncs aniran allà amb llibreta i boli. No sé si aquí pots desvetllar algun.
A veure, sí, aviam, intentarem explicar... és complex, explicar això, perquè sempre diuen que l'art és una cosa que s'ha d'aprendre però que no es pot ensenyar. A veure si m'explico. És algo que pots aprendre moltes tècniques, però en definitiva és el que estem dient. És art, és creativitat. Aleshores, cadascú, tu pots aprendre un idioma, per exemple, però després escriure un llibre és una altra cosa. Saps què vull dir? Tu tens les paraules, saps com fer unes frases, cap aquí, cap allà. Sí que jo donaré moltes pistes de com analitzarem cançons que han sigut èxits per veure com estan estructurades les cançons, per què funcionen unes coses, per què no funcionen unes altres, com es fa un ganxo perquè una cançó es recordi. Totes aquestes coses les explicarem i les escoltarem amb exemples il·lustratius de cançons molt conegudes que tothom coneix i explicarem això. Tècniques, però al final de tot, quan tu saps totes les tècniques, si tu tens talent, tot això et servirà de molt. Si no tens talent, és que jo sempre dic en aquestes conferències, dic, no es poden fer talles d'una fusta corcada.
Yeah.
Val? Per dedicar-te a l'art i a la creativitat has de tenir un talent innat que està allà. Aleshores, tot això el que fa és polir la pedra, no? Polir la pedra preciosa i que un diamant brilli més o brilli menys.
Talent i el factor sort que abans has mencionat quan deies estar en el lloc adequat en el moment adequat.
És important, sí, sí, sí. Jo no, tampoc li diria sort, jo sempre dic que sort és comprar un número de loteria i que et toqui. Això és sort, no? Sense fer res, hosti, de repent tinc tot el que volia. És treballar molt, és la sort, diguéssim que ve sola, has de treballar molt, has d'intentar ser a tot arreu, que tothom t'escolti, emprenyar molt a tothom perquè et posin les cançons, perquè et facin cas, i jo crec que tard o d'hora t'arriba aquesta sort que estem parlant, no? De vegades no, és que també estem parlant d'agradar a la gent. Què li agrada a la gent? No ho sabem, perquè a vegades jo faig cançons que té tot el... Tothom diu de la indústria, hòstia, ens agrada moltíssim, quina passada, això serà un gran èxit. Ho treus i no passa res. I després ve un altre, amb un ukelele, amb una cosa cutre, i ho rebenta tot. Bé, aquesta és la màgia d'aquesta professió, no? De que no saps mai... què li agradarà a la gent i el per què.
Algú t'ha sorprès molt el seu èxit? Que hagi passat per tent?
Sí, ja et dic, ara no et podria donar noms, portem 28 anys fent produccions i ha passat moltíssima gent per aquí, però sí que a vegades ha passat algun que dius això no arribarà enlloc, que en el nostre llenguatge diem això ja naixerà mort, però i que després ha funcionat i ha fet gràcia i ha agradat. I a la inversa, tal com et deia, també, vull dir, també ve gent que diu hòstia, aquest és un crac, vull dir, fa unes cançons precioses, això funcionarà moltíssim, i després no passa res. És un misteri, de veritat.
Això t'anava a preguntar, en breu, en un parell d'anys, farà 30 anys que va obrir Temp Produccions i teniu una bona visió del que és el panorama de la música, almenys aquí a Catalunya. Com ha evolucionat el negoci? Ha canviat moltíssim el tema de la crisi, de la pirateria, però ara en quin moment estem? Perquè vosaltres heu viscut també un gran moment de discogràfiques també.
Sí, a veure, ha anat a pitjor, a molt pitjor, desgraciadament. Nosaltres quan vam començar era un moment en què els venien discos regularment. I les companyies sempre han plorat. Jo sempre el missatge és que no es venen discos, és que no venen discos, ho vaig sentir des del primer dia que vam començar, la primera porta que vas trucar és que no es venen discos. I realment se'n venien, vull dir, hi havia com una classe mitjana, o sigui, teníem la classe alta d'artistes que et venien 800.000 discos o 1 milió de discos, i després hi havia com una classe mitjana, que era el que venia 20.000, 30.000, 50.000, que hi havia un teixit de grups, tant a Catalunya com a Espanya, de grups d'aquests que estaven allà, que funcionaven, que no eren uns macroventes, però amb la crisi tota aquesta, diguéssim, classe mitjana va desaparèixer de cop. O sigui, només van quedar els grups que ja eren coneguts i que venen molt i que ara venen poquet, ara venen aquests 20.000 o 30.000 que venien la classe mitjana. Però després tot el teixit que hi havia aquí al mig, que n'hi havia moltíssims, tot això va desaparèixer i va ser una gran llàstima. Amb la crisi i després ja amb la pirateria ja va ser el màxim, perquè aquests que venien una mica, doncs de seguida estaven en els tommantes. Era molt dolorós. Jo, per mi, els meus amics que tinc, que no es dediquen a aquest món, es deien, hòstia, és que guanyeu molts calés, és que un disc és molt car. I, esclar, allà ens el venen a 3 euros. Dic, però tu saps el dolor que és? Que et passes, potser, 3 mesos treballant en un projecte, el treus a la venda, et paguen un mínim per cobrir els gastos que tu has fet de gravació i tal, i dius, bueno, ara podrem guanyar alguna cosa. I després hi ha una persona allà amb una manta venent i s'emporta ell aquell benefici que tu comptaves que t'acabaria de compensar tota la feina que havies fet. Mm-hmm. Això és molt dur i això va fer moltíssim mal. I ara què ha passat? El negoci, bé, s'ha estabilitzat. Potser aquí Catalunya gaudeix d'una salut mitjana perquè hi ha una sèrie de grups que agraden a un públic d'una certa edat, dels 30 en amunt, que aquesta gent sí que potser es pot gastar els diners comprant el disc, però jo diria que la resta ningú està disposat a pagar un duro per escoltar música. Això és així.
O sobretot on es guanya més diners en el món de la música, amb els directes, no?
Sí, que jo penso que tampoc se'n guanyen tants, eh? A l'Oriol tu podrà confirmar
no,
que ell...
No, de fet, no en parlem molt, veritat, Oriol,
sí,
d'això.
Sí, perquè, clar, la falta de valoració... que parlava el Chasqui, no? Quan la gent ja no està disposada a gastar-se els diners en un disc, cada vegada també està menys disposada a pagar una entrada. Llavors passa una mica el mateix que comentava el Chasqui, de que la gent encara paga per grans artistes, no? Per Bruce Springsteen, per
Bon
Jovi...
Estem
per...
parlant de 70 euros en amunt.
Per artistes internacionals, sí. Els espanyols ja han de ser noms molt concrets i, i aquí són tres grups al final. Llavors tot l'altre, tots els músics que fan bolos com els de les assessories que tenim aquí en directe, no? De la gent que toca blues, que toca jazz, per les sales, per tal, van amb uns preus realment ridículs i la gent no pagarà una entrada, paga-la com a molt la consumició mentre està veient aquell concert. Llavors aquesta falta de valoració també passa en el directe, llavors tampoc es guanyen diners amb el directe.
Això se m'acut també que és una crisi enorme de creativitat, perquè si no hi ha gent que es pugui dedicar exclusivament a la música, no? O aquesta classe mitjana que feies abans menció, Chasqui, i que es pugui posar a crear i que hagi de preocupar-se més per les factures i com pagar factures i cobrar bolos de 60-80 euros, com dèiem abans, doncs aquí hi ha una crisi molt important de creativitat i molts artistes i moltes cançons que ens estem perdent.
I tant. Sí,
efectivament. Tant. Vull dir, jo tinc... A mi cada dia m'arriben mails amb gent que m'envia cançons, que m'envia maquetes, i et diré una cosa, hi ha molt bona salut a nivell d'artistes joves, eh? Jo em quedo parat de nanos de 7, de 17 anys que m'envien coses que estan superbé, que poden fer-ho a casa, que, però, esclar, el futur que els hi depara això és un futur tremendo, saps?
Clar, és el que... Ara...
Perquè és que no hi ha negoci, ningú voldrà posar diners per ells. Aleshores, hi ha de ser una cosa de més a més, anar treballant amb una altra cosa i aquesta gent pues, van estudiant, que potser són estudiants de l'ESMUC o del taller de músics, que els costa uns diners fer aquesta carrera. Però saben que quan surten ho tenen realment molt cru si no hi ha un cop... Això. Ara sí que potser hi ha la loteria, sí que començaria a tenir sentit de dir que els hi toqui la loteria i la seva cançó, no ho sé, els hi agafin per algun programa de televisió o alguna cosa d'aquestes perquè es facin una mica coneguts.
O si saben moure's, no?, a través de les xarxes o en el nou
món. Però ara la xarxa ja és una inundació... Sí. De, o sigui, hi ha mort d'èxit, no? Perquè abans sí que trobaves artistes i això que ho feien bé, però ara per trobar-ne un te n'has d'escoltar un milió que no val res, saps què vull dir? I es perden allà al mig, és complexa. La gent que ara comença ho té de veritat molt, molt, molt complicat.
Abans feies menció que et fan arribar maquetes i avui en dia tu trobaràs, no, molts músics que es graven a si mateixos, hi ha sí, aquestes possibilitats i que creuen tenir la possibilitat de ser productors, o sigui, venen amb molts coneixements aquí a casa teva, a l'estudi.
A veure, jo rebo de tot. Vull dir, rebo perquè a través de la nostra web se'ns pot fer arribar material per escoltar. Aleshores, clar, jo rebo de tot. Rebo coses que estan força ben produïdes, fetes a casa per la gent. Rebo coses que no es poden ni escoltar. I, evidentment, ho contestem tot, però sí que veig que hi ha molta gent ja... Hi ha com un caldo de cultiu allà de molts nanos joves que volen ser productors, que volen ser músics. De fet, les escoles de producció musical que hi ha per aquí a Barcelona o a Girona, sí, tenen molt bona salut d'alumnes, de gent que en aquest món vol tirar endavant. El que passa que quan després amb això vols omplir la nevera, per dir alguna cosa, costa molt, perquè els preus, és el que et dic, les companyies no volen pagar una producció. Te'n vas a les teles, no tenen diners per fer música. Els programes musicals i això, t'apreten per tot arreu. Si vols anar a tocar en una sala, bueno, vine a tocar, però no et podem pagar. Clar, ha degenerat molt el negoci. En canvi, veus, hi ha altres països que sí que això ho tenen mimat. I nosaltres ho hem deixat perdre, hòstia.
Doncs intentarem recuperar-ho i una de les tasques que feu, els que us dediqueu a la música, doncs és, per exemple, sortir i anar als llocs a explicar, per exemple, la teva feina, que és el que faràs aquest dijous, explicant, atenció, als secrets de la producció musical. Serà al Casal Torreblanca a les 7 de la tarda aquest dijous. Chasqui Ten, moltes gràcies per rebre la trucada de Cugat.cat. No sé, Oriol, si tu volies fer-li alguna consulta final o fer alguna valoració sobre això que estem dient.
Bàsicament que és una xerrada super, super interessant pel músic, sobretot també per la gent que fa cançons, pel compositor, no? Perquè parlarem dels, bon, sé si parlarà dels hits, no? De com fer una cançó d'èxit, llavors el que compon, el que fa cançons, li pot anar molt bé tot el tema d'estructures, inclús de les lletres, del missatge, de tot el que suposa compondre una cançó. I que és això interessant, doncs, pel que no és músic també, que també pot dir, mira, vaig a tafanejar, a veure com funciona això, no? Com va això. I bé, doncs que és una xerrada que des de la PUA, doncs, ens fa molta il·lusió, doncs, de poder oferir, i que serà superinteressant i molt, molt recomanable.
Doncs, Chasqui, t'esperem dijous aquí al Casal Torreblanca, i de nou moltes gràcies. Et deixem a l'estudi, sabent que estàs allà a l'estudi treballant.
Sí.
Et deixem treballar.
Moltes gràcies a vosaltres
moltes
per concedir-me aquests minuts. Ha sigut un plaer, de veritat.
Molt bé, Chasqui, fins la propera.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Fonent-se amb la tendresa.
Doncs, Oriol, ens tornem a trobar a la propera PUA, segurament assessoria, o quan et robem en algun moment. Escolta, Oriol, que ens aniria fantàstic, com en aquesta ocasió, que ens acompanyessis. Doncs aquí t'esperem a la secció de la PUA.
Encantat de ser amb vosaltres, gràcies.
Fins la propera.
M'acompanya, sense tu tot em canvia, com la cançó. Vas descobrir en veu alta les cartes del meu cos, i entre la gent jo no entenia el teu joc. Però em vas trucar a la porta i vaig sentir la força. Ara jo ho sé, vull ser lliure, vull volar sola pel món. Però sento dins del cor la teva veu present, i escriuré una història que puguis cantar amb força. Ara jo sé, vull ser lliure, vull volar sola pel món. Pinto amb colors que enyorava la meva vida, i ets tu qui m'acompanya. Sense tu tot em canvia.